Calidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, us parla molt de gust el José Miguel Cruz. Avui, ja sabeu, avui continua la vaga d'ensenyament. Avui, a més, s'inaugurava el Saló de l'Ensenyament i la vaga ha anat cap allà, cap a buscar el conseller Cambray, que, per cert, no s'ha presentat a la inauguració perquè suposo que ha vist el cacau que venia a sobre. Bé, però parlarem de la vaga. Segurament el Carlos Osada en farà 5 cèntims del tema, però nosaltres ja hem parlat 2 dies seguits de vaga. El que parlarem serà del Saló de l'Ensenyament i concretament d'una de les qüestions i un dels objectius que tenen tots els salons de l'ensenyament, i és orientar els joves i els adolescents en els seus estudis. És aquesta incertesa d'escollir estudis a l'adolescència. D'això en parlarem aquí a Herrera, però abans de començar a xerrar de tots els temes que tenim preparats per avui, que per cert crec que tenim un programa ben farcidet de temes força interessants, anem a veure com tenim el temps, el trànsit de l'actualitat, un temps que, bé, tenim la mirada posada. Carlos Osada, bon dia.
Què tal, bon dia?
La calitja que ens tirarà a sobre.
Bé, no ha arribat encara.
Encara no ha arribat.
La tenim donant voltes per aquí. Ahir, per exemple, ahir a la tarda hi havia algunes fotografies del Pirineu, no de Lleida, sinó del Pirineu de Huesca, a Benasque, la zona de Benasque, que havia arribat, però aquí no la tenim encara. Els que entenen de la matèria diuen que molt possiblement demà dijous pugui ser el dia en què aquesta calitja arribi fins a alguns punts del sud de Catalunya, Terres de l'Ebre, i també al nord de Catalunya, la província de Girona. Bé, estarem atents, expectants del que pugui passar.
Després, a migdia, quan entrem ja a migdia, a partir de la una, parlarem amb un al·lergòleg sobre al·lèrgies, que se'ns tiren a sobre per la primavera, i amb el bon temps que hem tingut abans de les pluges ja començàvem a tenir al·lèrgies, i també li preguntarem sobre com ens pot afectar la calitja.
Sí, perquè no oblidem que aquesta calitja és pols que ve del desert, del nord d'Àfrica, i bé, algun tipus de component poc saludable de portar.
Molt poc saludable.
Millor, doncs, aquests dies portar la mascareta. Ja la portem sempre, per als espais tancats, doncs aquests dies, home, si arriba la calitja a certs punts de Catalunya, millor que continuem portant la mascareta als espais oberts.
Correcte.
Molt bé. Dit això, com diria el clàssic, és un dimecres avui de temporal de mar encara, amb més núvols que no pas clarianes, molt poca pluja i temperatures poc fredes també. Ambient d'hivern, un hivern que s'està acabant. Recordem que el dia 20, ja aquesta mateixa setmana, arriba la primavera. 15 graus ara mateix a Tarragona, Lleida i Barcelona, 13 a Girona i 9 graus a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal la circula per la xarxa viària?
Doncs mira, hi ha molta fluïdesa, però hem de tenir en compte que tenim vaga de transportistes, tenim vaga també del sector de l'ensenyament encara, i això dificulta alguns punts concrets de la xarxa viària. Per exemple, l'autopista o l'autovia 27, accessos al port de Tarragona, tenim uns 3 quilòmetres de retenció a causa d'aquesta vaga de transportistes i que de retruc afecten també a l'autovia 7 en aquestes comarques de Tarragona. I el transport públic a la ciutat de Barcelona, doncs aquesta vaga de transportistes provoca problemes en el transport públic pel que fa referència a autobusos a tota la zona franca de Barcelona, i també la vaga de professors afecta a la plaça d'Espanya, plaça de l'estació de Sants. Recordem que hi ha una manifestació que surt des de la plaça de l'estació de Sants fins a la fira de Barcelona, on hi ha el Saló de l'Ensenyament, mestres i professors protestant doncs per aquests canvis que vol posar en marxa el conseller González Cambray, algun dels quals, ara t'ho explicaré, s'ha fet marxa enrere.
Per això que hem destacat de l'actualitat, perquè tenim, com bé estàs comentant, aquesta vaga d'ensenyament i de transportistes.
Sí, la vaga d'ensenyament, que com et deia, té ja un petit resultat positiu per als vaguistes. El conseller González Cambray ha fet marxa enrere després d'aquesta massiva vaga del sector educatiu i que avui continua per segon dia consecutiu. Aquest matí, després que el senyor Cambray no hagi pogut inaugurar el Saló de l'Ensenyament, ha anunciat que els centres podran mantenir el currículum actual al curs vinent. Aquesta és una de les reivindicacions que ha motivat les protestes. Aquest sector, finalment, doncs, els vaguistes han aconseguit el seu objectiu, que del tema del calendari escolar sembla ser que en aquest punt era més complicat i que no hi haurà marxa enrere. Com et deia, avui segon dia de vaga, afecta tot el sector. Demà ja no hi ha vaga, menys pel que afecta el sector de l'escola concertada, i tot això en un dia que ha començat el Saló de l'Ensenyament, un saló, com tu deies molt bé, on els joves i les noies, nois i noies, poden veure doncs, totes les possibilitats que tenen de cara al seu futur, ja sigui en l'àmbit de l'FP, àmbit universitari, batxillerat, idiomes. La novetat d'aquest saló, doncs, que mira, després de 2 anys de pandèmia, torna la presencialitat a la Fira de Barcelona. Hem estat aquest matí doncs, a la Fira, hi ha anat un redactor de la nostra redacció i ens explicarà doncs, bueno, tot el que hi ha i les novetats que es poden contemplar. I també farem 5 cèntims dels daltabaixos que hi ha hagut a l'hora d'inaugurar aquest saló, que estava previst molt aviat, al voltant de les 9 del matí, amb la presència del conseller González Cambray, el saló ha obert portes, però la inauguració oficial no ha pogut ser.
Carlos, moltes gràcies.
Molt bé, a l'hora tornem.
Gràcies, fins després. L'actualitat esportiva amb mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon dia, benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bon dia.
Com tenim l'actualitat esportiva de casa?
Nosaltres no fem marxa enrere, eh? Nosaltres mirem cap endavant, evidentment, i enfoquem l'edició d'avui d'Esports Copé, molt presidida per la prèvia d'aquest Galatasaray Futbol Club Barcelona, tornada de 8ens de final de l'Europa League, 0-0 al partit d'anada, i evidentment avui és torn perquè parlin els protagonistes abans del partit de demà. Ja ho han fet els turcs, recordem, entrenats per un català, Domènec Torrent, que ha dit que no es planteja entrenar al Barça ni a cap altre equip de la Lliga Espanyola o de les grans lligues perquè vol estar-se a Turquia 4 o 5 anys en aquest projecte del Galatasaray, que té preparades diferents coses segons com vagi el decurs del partit de tornada, i que ha dit, si el nostre porter està bé, tindrem les nostres oportunitats. El nostre porter és Iñaki Peña, recordem, futbolista propietat del Futbol Club Barcelona, però que està jugant cedit al Galatasaray. Si les comunicacions són propícies, protagonista Xulo per analitzar aquest partit.
Qui?
Protagonista,
home,
Xulo.
Home, el que no pot fer és...
Sí, és
no, però...
llençar l'am. Jo llenço l'am. Després faig cap enrere, potser. Sí, se m'acusa d'això, però jo primer tiro l'am. Escolti la ràdio a les 3 i 5 de la tarda. Després a la 1 igual li puc concretar, eh? Després
ah,
a la 1 li puc concretar, però ara mateix...
Demani bueno, permís.
Estamos trabajando en ello, que diria aquell. L'altra notícia del dia, Can Barça, l'oficialitat de l'acord amb Spotify per el naming right del Camp Nou. Aquests 60, 70, entre 60 i 70 milions per 4 temporades. Un acord que el club no ha acabat d'explicar del tot les seves xifres. I clar, si l'han de ratificar els socis, potser estaria bé que en coneguéssim més detalls a nivell xifres d'aquest acord amb Spotify. A la Lliga de Campions se li està posant cara de fer alguna cosa guapa a la Champions a l'Atlético de Madrid.
Oh, que gran partit ahir, molt
sí,
bé.
Sí, senyor.
De mèrit, molt
sí,
de mèrit.
Sí, senyor. Sembla ser que Simeone ha trobat la tecla, Ha trobat la tecla. Avui, Juventus-Villarreal i l'Osk-Lille, Chelsea, aquest nou Chelsea, post-sanció a Abramovich, amb reducció de despeses dràstiques. Només tenen 20.000 lliures, crec, per cada desplaçament que fa l'equip anglès per Europa. 8:45 de la nit, tiempo de juego, i 2 veus més que sentirem avui. La d'Òscar Gil, des del vestidor de l'Espanyol, i la de Nahuel Bustos, des del vestidor del Girona. I a més de tot això, Real Societat Barça, Copa del Rei femenina, eliminatòria a partit únic.
A la una més, gràcies, José Luis.
A la una més.
Fins després, gràcies.
Adeu.
De seguida parlem amb l'Adrià González de Mundo Natural i parlarem precisament enfocats en aquest Saló de l'Ensenyament que avui s'ha inaugurat en aquest cas, no oficialment, perquè no, el conseller no ha anat per les qüestions de la vaga del professorat, però sí que parlarem de l'orientació, la incertesa d'escollir estudis a l'adolescència. D'això en parlarem de seguida aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Inaugura la primavera amb una copa de Verdejo. Casa Gourmet t'ofereix una selecció excepcional. Aura Vendimia Nocturna, Celeste i Emina Fermentat en Barrica. 6 ampolles valorades en 66 euros, ara només per 39 euros. Troba'ls a casagourmet.es, la botiga en línia del periòdico.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Llevas años guardando silencio mientras ves que tus hijos no pueden estudiar ni una sola asignatura en castellano. Ahora, una sentencia pone fin a esa situación, pero la Generalitat amenaza con la desobediencia. Escuela de Todos organiza una demanda colectiva para conseguir su aplicación. Una demanda gratuita y que garantice la privacidad de las familias. Únete a ella en escueladetodos.es.
¡Gol! 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 temporada, ojo a la persiana. En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio.
93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Barcelona, Rocafort 142, abierto a mediodía. Parking gratis. Compra también en muebleslafabrica.com.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas. Equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93-495-1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas. En Vía Augusta 94, esquina Madrazo. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
COPE Cataluña y Andorra.
Hablamos con Adrián González de Mundo Natural. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz.
Hoy vamos a hablar de Divecol Forte. ¿Qué es Divecol Forte?
Mira, Divecol Forte es un suplemento, es una alternativa a esas personas que tienen altos niveles de colesterol. El Divecol Forte es un suplemento a base de la levadura arroz rojo fermentado, que tomando dos cápsulas antes de ir a la cama, si, se toma antes de ir a la cama porque el colesterol es un metabolito nocturno, y podemos influir con mayor potencia con ese principio activo que está aportando el Divecol Forte, que es la monacolina K, que en la fábrica de colesterol, en ese ciclo del acetilcoenzima A, donde el hígado fabrica el colesterol, lo interrumpe bloqueando una enzima y de esta forma dejamos de fabricar colesterol en exceso. Muy importante que además de corregir el colesterol, el Divecol Forte no produce los efectos indeseables de otros productos y la responsabilidad muchas veces de esos efectos indeseables es porque la coenzima Q10 se fabrica en la misma línea y al bloquearla pues te produce cansancio, dolores musculares, dolores de cabeza, caída del cabello. Pues todo esto lo evitamos con Divecol Forte porque viene reforzado con coenzima Q10 y esto es muy importante para ser efectivo a la hora de disminuir el colesterol, de ganarle la batalla al colesterol y además de resolver el problema con energía y con vitalidad, que es lo que se trata.
Bueno, ya lo sabes que si tienes tu problema, es el colesterol o quieres controlar el colesterol, confía en Mundo Natural, confía en Divecol Forte. ¿Esto se puede aplicar cuántas veces al día? ¿Solamente por la noche o durante todo el día?
No, mejor por la noche.
Mejor por la noche.
Antes de ir a la cama es cuando es más intenso el metabolismo del colesterol y lo hacemos más efectivo. Además, Cruz, sería muy fácil tomarlo mientras duerme y él trabaja. Así nos enteramos.
Así es muchísimo más fácil todavía. Divecol Forte en Mundo Natural, ya sabes, 91-446-0000. 91-446-0000 es el teléfono de Mundo Natural. Divecol Forte también lo podréis encontrar en tiendas especializadas, en herbolerías, en parafarmacias y en la, parafarmacia del Corte Inglés. Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat. Voyage, voyage.
Doncs després de la xerrada habitual amb l'Adrià González, parlem de l'elecció en estudis a l'adolescència. No sé si vosaltres, quan éreu adolescents, teníeu aquell problema, bueno, i ara què hago? Què va ser de mi vida? Què estudio? Cap on vaig? Clar, és una època difícil, perquè no hi ha unes referències i a vegades et deixes, com no saps, et deixes emportar per què fan els teus amics, els teus companys, no? Aquesta incertesa, més de la meitat de les... Quan hi ha vocació explícites dels adolescents a l'hora d'escollir estudis, no coincideixen amb les seves preferències implícites. Bé, parlem d'aquesta incertesa amb la professora del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona i inspectora d'Educació, l'Ariadna Lleonart. Ariadna, bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Gràcies per atendre'ns. Quin cacau tenen els nostres adolescents, moltes vegades, eh? No tenen gens clar cap on anar, tenen el cap en un altre lloc.
Sí, tens tota la raó. D'entrada, clar, són nois i noies, com dius, en un moment d'adolescència i, per tant, en un moment de molts canvis i de moltes incerteses, d'acord? Per tant, tenen poques orientacions, de vegades. Des dels centres es fa molta feina per orientar aquests estudiants i també s'intenta cada vegada més relaxar amb la idea, no? Aquesta idea que deies molt bé, de que aquestes decisions influiran a la resta de la seva vida. Evidentment influiran, però no els condicionaran, perquè tot està molt més obert que abans. És a dir, ara és molt més fàcil el trasbàs d'un lloc a l'altre. I, per tant, hem de prendre aquesta decisió amb calma.
Mm. Quan parlem de prendre una decisió amb calma, clar, com s'orienta a un adolescent? En funció de què? De la vocació, del que vulgui ser, d'una sortida professional? Com... I, a més, no sé si l'acaba deixant les coses clares.
Sí, no. Treballa justament tots aquests àmbits. És a dir, ens interessa que ell es descobreixi o ella es descobreixi a si mateix i, per tant, allò doncs, que li agrada, que li interessa, que amb les coses que perd més temps o més estona sense adonar-se'n que el temps passa, per tant, hi ha una part, això, vocacional, sens dubte. Les sortides professionals, bàsicament, és rellevant que les coneixin. Ens adonem que als adolescents hi ha moltes professions que desconeixen, d'acord? Mm. Perquè són més invisibilitzades. Aleshores, no, intentem que no sigui tant per la sortida professional en relació a, diguéssim, al seu futur, sinó que aquesta necessitat tingui molt més a veure amb el present. Això és una nova orientació que estem intentant, doncs, això, traslladar, que no mirin tant més enllà, sinó, evidentment, han de conèixer les professions i també han de conèixer, doncs, això, l'oferta formativa que hi ha.
Clar. Jo parlava de vocació i a vegades a l'adolescència és molt difícil saber quina és la teva vocació, estàs en una altra situació. I per sexes com va això? Perquè, clar, una de les coses que penso és, carai, al final les nenes tiren cap a un costat i els nois tiren cap a un altre, no sé, per influències, per maneres, per social, per com està la societat. Això passa?
Sí, ens n'adonem clarament que la tria acadèmica i també la tria professional té a veure amb aquelles idees socials, externes socialment, i per tant molt vinculades als prejudicis, no? De les noies més vinculades a aspectes de cura, d'atenció als altres, i els nois més vinculats a aspectes més tecnològics, científics, d'enginyeria. De totes maneres, això s'està revertint, s'estan fent actuacions per revertir-ho, perquè ens adonem que les noies ràpidament deixen de sentir-se interpel·lades per aquells aspectes més tecnològics, més relatius als aspectes més d'això, d'enginyeria, de tecnologia, no tant, de ciències, però en aquests aspectes sí. I s'intenta revertir en diferents programes i diferents intervencions, sí.
Que dir la cosa una mica més, que no condicioni.
Correcte, que vegin, o sigui, que coneguin, no?, que tots els àmbits són possibles al marge del gènere, no?, i això és difícil perquè el que necessitem justament són models de nois doncs en els àmbits de cura i de noies en els àmbits tecnològics, no?, i com que això és un peix que es mossega la cua, com que n'hi ha pocs, tampoc són models per ells, i per tant el que fem és intentar visibilitzar-los, tant com podem els que hi són, i intentar que ells i elles no deixin cap de les seves intel·ligències, perquè les persones són evidentment multifacètiques i per tant és interessant que tothom es descobreixi a si mateix de manera àmplia, diguéssim.
Té una relació directa a l'escollir bé el camí? Bé, tampoc vull pressionar, vull dir, perquè suposo que... Però escollir d'una manera correcta el camí amb el fracàs després en els estudis?
A veure, sens dubte, la tria i el fracàs van vinculats, però a nosaltres ens interessaria revertir aquest anàlisi i és al revés. És a dir, el fracàs escolar en els ensenyaments obligatoris fan que moltes persones tanquin opcions que serien possibles de futur. És a dir, l'abandonament escolar, el fet de no sentir-se competent en alguns àmbits, no?, de saber, fa que els nois i noies deixin, o sigui, tanquin portes sense que això de vegades sigui del tot, o sigui, no, sense que sigui del tot cert. És a dir, de vegades les experiències escolars doncs, són molt limitades o limitadores i, per tant, no deixen veure el ventall o no deixen experimentar doncs, això, aspectes doncs, tecnològics, doncs, aspectes més àmplics de les arts, dels esports, de, bé, diversos. Per tant, evidentment, de totes maneres, el noi o noia que tria, que no tria, o sigui, que tria i s'equivoca, diguéssim, en totes les cometes que calgui, doncs, evidentment, això fa que moltes vegades es pensin que ja no són aptes per estudiar o buscar altres coses. El que és molt interessant és que el nostre sistema educatiu ara és molt ampli i tenim moltes opcions d'entrada, de sortida, de canvi. Mm. I això és el que hem de conèixer els professionals per orientar-los.
D'acord. Clar, hi ha una cosa, ara que parlaves del tema de si he escollit bé, si no, si això m'agrada o no, té a veure amb l'esforç? És a dir, dona la sensació que cada cop menys, sobretot al principi, aquella cultura de l'esforç i tal, cada cop es va suavitzant menys, més es va suavitzant d'una manera que... I em permet, això és una inquietud pròpia, no? Que a vegades penso, carai, i sortiran prou preparats mentalment per el que s'espera, perquè clar, si tu estudies una carrera o estàs estudiant una cosa ja més seriosa, aquí no anirem amb mitjanes, hem d'anar per totes, i si no venen d'una cultura d'esforç estudiantil, possiblement això també pugi el percentatge d'abandonament escolar i perdem grans cervells.
Sí, sí, totalment d'acord, totalment d'acord. És a dir, nosaltres des del Departament d'Educació es treballa amb aquestes capacitats més transversals, les capacitats clau, que després anomenem FP, que són totalment d'acord, el tema de l'esforç, de la responsabilitat, de la iniciativa, d'atrevir-se a fer les coses d'una altra manera, de prendre decisions, etc. Sí, sí, claríssimament, tota la societat, no? Bé, o socialment, diguéssim, estem diguéssim, tendint a protegir els joves d'una manera no correcta, és a dir, a pensar que l'esforç i la frustració doncs, són situacions no desitjables. I ells s'han d'esforçar, s'han de frustrar, s'han de tornar a atacar. Llavors, una societat tan protectora, de vegades, com dius molt bé, no permet, en cap cas, no? Això, no? Ni el fracàs, ni l'error, ni... Bé, llavors els nanos van deixant, o sigui, van traient-se responsabilitat de sobre, i això sí que és terrible, perquè tota la vida requereix esforç, i per tant, la cultura de l'esforç l'hem de recuperar com sigui. Sí, sí.
Doncs Ariadna Llonart, professora del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona, professora de secundària i, a més, inspectora d'Educació. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Igualment, un plaer.
Una abraçada, cuida't.
Igualment, bon dia. Adéu, adéu, gràcies.
La cultura de l'esforç, aquest és el què que possiblement s'està perdent. Jo he dit molt bé, hi ha una clau en tot cas, eh? Sembla que en aquesta societat no està permès el fracàs, sembla, i sobretot a les joves, i possiblement la frustració, moltes vegades també és un tram d'aprenentatge. Bé, com no quedaràs frustrat és quan si fas una calçotada a la Masia Can Sidro. Si fas la calçotada a la Masia Can Sidro, sortiràs encantat, eh? Ara toca gaudir d'aquesta bona calçotada amb amics o la família Masia Can Sidro a Palau Solità i Plegamans. Tenen els millors calçots que hagis provat mai. Doncs vine a fer aquesta bona calçotada a Masia Can Sidro al carrer de Sant Isidre 13 a Palau Solità i Plegamans, o truca al 93 864 3040 i te'ls pots encarregar i te'ls portes a casa, els calçots o el que calgui, eh? Els millors menús i moments a Masia Can Sidro al 93 864 3040. I a més pots triar el plat que més t'agradi a la web, cansidro.com. Ja sabeu que us estem convidant a dinar a Masia Can Sidro. Divendres donarem el guanyador o guanyadora. Què heu de fer? Doncs enviar un mail a cope.catalunya@cope.es, cope.catalunya@cope.es. A l'assumpte del mail poseu Masia Can Sidro i el cost del missatge. Vull dinar a Masia Can Sidro. Vull dinar a Masia Can Sidro. Això si poseu el vostre mòbil per si us toca, que sigui més fàcil la comunicació. Si no, ja us enviarem un mail, eh? cope.catalunya@cope.es. Vull dinar a Masia Can Sidro. I de seguida parlem de l'actualitat policial amb la portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudes. I en parlem aquí, darrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Sigue la emoción, sigue la Champions. Este viernes escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti. Ahorra dinero y tiempo. Entra ya en Verti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Morir no es forma de vivir.
Te buscarán hasta encontrarte. No conseguirás escapar de ellos.
Ya veremos.
Clint Eastwood.
¿Estás buscando que te maten?
No tengo nada mejor que hacer.
El Fuera de la Ley.
Al infierno con ellos.
El sábado por la tarde, en 13.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Ya.
14 minuts per 14 per arribar a la una del migdia. Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol de Mossos d'Esquadra. Com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel.
Contenta d'escoltar-te, Imma. Que, per cert, estàs a Navarra. Estàs a Navarra,
sí.
Si no tinc mal entès, fent, recolzant una concentració de la policia foral de Navarra. Però no és qüestió de les que precisament hem parlat aquí, no? La jubilació.
Sí, efectivament, com ja sabràs, els Mossos i les Mosses vam aconseguir la jubilació anticipada al gener d'aquest any. Ja, doncs, gairebé totes les policies de l'Estat ja tenen aquesta jubilació. Però la policia foral, que ho té aprovat amb la llei de pressupostos generals de l'Estat i que, a més, ja estan sobrecotitant per poder tenir aquesta jubilació, doncs no, encara no s'estan jubilant anticipadament. Llavors, el que hem fet és... des del nostre sindicat i des d'altres sindicats de la FEPOL hem vingut aquí a donar suport a aquests companys i companyes a Pamplona, on ens hem concentrat per exigir al conseller que apliqui la llei que està incomplint i que d'alguna manera doncs, executi aquesta jubilació anticipada pels nostres companys i companyes. Des d'aquí la nostra solidaritat cap a ells i a elles.
Clar, moltes persones es poden preguntar, ara que anem cap a... s'està eliminant això de la jubilació anticipada en moltes professions, per què la policia vol jubilació anticipada?
Doncs no sé si t'imaginaries tu un bomber escalant a un edifici o pujant per un balcó amb una manguera als 60, 62, 63 anys. El mateix passa amb les policies. Ja tenim, d'alguna manera, també una segona activitat per alguns de nosaltres que podem arribar de certa edat a estar amb altres tasques que no són tan operatives. A despatxos, oficines, etcètera, però sí que és cert que el nombre d'agents que som arribarà un moment que per les promocions que hem sigut tan elevades i el nombre que som 18.000 i escaig agents, arribarà un moment que no podem estar tots a oficines. Per tant, què hem de fer? Anar retirant aquells policies que per una certa edat, doncs, operativament, com és lògic, doncs ja no poden assolir el servei al 100% amb garanties... I això també permet que noves promocions vagin accedint al cos i que hi hagi estàvia jove que estigui als carrers garantint la seguretat de la ciutat. I és això, bàsicament, el que promou que totes les policies de l'Estat disposin d'aquesta jubilació anticipada.
Molt bé.
Ara, et dic una cosa, ens sí. La copaguem. Vull dir que no és una cosa... La ciutadania ha de saber que cadascuna de nosaltres sobrecotitza, d'alguna manera... cofinancia o copaga aquesta jubilació que tindrà en uns anys, perquè no és una cosa que surti gratuïta per la policia, com és lògic, eh?
D'acord. Imma, més coses de l'actualitat, si et sembla. Sí. A més, aprofita que estàs per Navarra per gaudir de, tant del paisatge com de la gastronomia navarra. No només treballis, eh? Això el primer seria un consell que et donaria a part de tot això, eh? Però ara hi ha una notícia supercuriosa que em crida molt l'atenció i et parlo d'aquesta troballa que s'ha fet. Llegeixo, la policia ha trobat un artefacte explosiu que s'estava utilitzant com a, cendrer, però atenció, s'estava utilitzant com a cendrer en un centre juvenil. Era una bomba, o és una bomba de la Guerra Civil? És crida molt l'atenció, això, Imma.
Sí, ens hem trobat altres casos que han aparegut, evidentment, no? Troballes aquestes...
Sí, però com a Sandré...
Bombes. Però, clar, en aquest cas, doncs, no és que l'haguessin trobat en un magatzem
correcte,
o sota terra, perquè m'entenguis, sinó que l'estaven utilitzant activament com a Sandré. D'aquí la curiositat d'aquest titular, no? Tan cridaner, no? Aquests nois, aquesta gent jove, doncs estava utilitzant-lo com a cendrer per fumar. Llavors, en un moment donat, en aquest centre juvenil, que és de Santa Maria d'Oló, província de Barcelona, doncs algú sospita que en aquest cendrer podria contenir material explosiu donada la seva forma. És que era una forma allargada, vull dir, molta forma de cendrer no tenia, eh? Llavors, doncs, en aquest cas, doncs, alerten els companys de Mossos i, doncs, evidentment, s'adreça a la unitat de Tèrax d'artefactes explosius i l'examinen i decideixen endur-se'l i, per poder-lo, com es fa en aquests casos, fer-lo explosionar amb seguretat. Recordem, sempre que veiem algun artefacte, encara que ens sembli de col·lecció, però que pensem que, doncs, que té alguna sospita que pugui contenir material explosiu, per seguretat, no ens tallem, truquem als Mossos, que sempre no costa res una comprovació i ens evitarem molts disgustos.
Home, hi ha coses que són de sentit comú, però fins que algú se li va encendre la llum, ostres, igual això encara té explosiu. Imagina't el que, la desgràcia que hagués pogut passar allà, encara...
Hi ha moltes coses de sentit comú.
Sí, home, sí, és veritat,
que,
però és que...
Acabem veient titulars les cert. Notícies doncs, que ens costa d'entendre a vegades, eh?
Aquí tens raó, eh? Doncs ja sabeu, és una qüestió també de en aquest cas, de sentit comú aquest explosiu, eh? Sobretot si ho trobeu pel camp, en zones de batalla, per exemple... Encara és molt sovint es poden trobar aquest tipus d'artefactes. Doncs sigueu prudents, sisplau. Després, una notícia que ja hem sentit molt, que s'està investigant aquest fals fisioterapeuta de Barcelona per abusar de les seves pacients.
Sí, s'ha denunciat penalment a un home de Barcelona de 60 anys per un presumpte delicte, com deies, doncs, pel que es feia passar per fisioterapeuta. Aquest senyor està imputat per un delicte d'abús sexual a 3 dones i un altre d'intrusisme professional, donat que es feia passar per fisioterapeuta, però després quan els nostres companys i companyes van fer gestions amb el Col·legi de Fisioterapeutes de Barcelona, es van donar compte que aquesta persona no constava com a fisioterapeuta, i el que feia doncs, és, en aquests casos, el clàssic tocament a l'hora de fer aquesta suposada teràpia o tractament per tal d'evitar el dolor a aquestes pacients, que de seguida es van donar compte doncs, que el que estava fent doncs, no era bona praxi o no procedia el que corresponia, i es van adreçar doncs, a denunciar-ho als Mossos, que van fer la investigació i de seguida doncs, van poder identificar aquest senyor i imputar-lo.
Clar, suposo que a vegades, clar, quan et trobes amb gent així, tu llegeixes la notícia i dius, carai, com és possible que te l'enganxin, te la colin d'aquesta manera. Però a vegades és difícil, no?, perquè tu tens una confiança en un professional que després ni és professional i, evidentment, no hi ha gens de confiança.
Sí, en alguns casos el problema que tenim és que les persones, les víctimes, no denuncien per vergonya, pel que diran, perquè m'he deixat enganyar, no. Per evitar que aquestes persones continuïn exercint aquesta mala praxi, el que hem de fer sense cap tipus de vergonya anar a denunciar a les comissaries de Mossos d'Esquadra, que per això estem, evidentment.
Doncs, Imma Viudes, portaveu del sindicat Sapfepol de Mossos d'Esquadra, gaudeix de Navarra, Gran Terra. Una abraçada molt forta i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, Imma.
Bon dia.
Adéu, bon dia. Bé, jo avui era important. Primer, és veritat, això de l'engany. Després, lo del cendrer de la bomba m'ha deixat flipat, en aquest cas, eh? Doctora Carmen Torrejón, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, gracias.
Bienvenida, ¿todo bien?
Gracias. ¿Todo bien?
Yo siempre estoy contento de irte, Carmen, que lo sepas, ¿eh?
Gracias.
Porque también tengo aquí una carpeta de preguntas para ti. Tengo preguntas para todo el mundo. Y la que te voy a hacer hoy, Carmen, sobre qué es mejor para la piel. Sobre todo ahora que cambios de clima y demás, que la piel se resiente mucho. ¿Qué es mejor para la piel? ¿El ácido hialurónico?
Sí.
¿O plaquetas?
Buena pregunta. Pues mira, de entrada tengo que decir que las dos,
porque son dos técnicas complementarias.
Sí.
Son dos técnicas con un resultado precioso de cara a lo que puede ser el deterioro que la piel tiene, por ejemplo, ante un problema de una enfermedad de la piel, una queratosis actínica, ¿no? Que son esas pieles que han sufrido muchísimo por una exposición solar, digamos, abusiva, ¿no? No por una exposición solar normal. Entonces, las dos son unas terapias con un resultado fantástico a muchos niveles, pero una da un resultado y otra da otro resultado. Y voy a intentar poner el ejemplo, ¿no? Imaginemos la ropa que todos podemos tener y que nos ponemos.
De acuerdo.
Y siempre hablamos del fondo de armario y hablamos de lo que es un poco más la moda, ¿no? Lo último, lo que te pones y que queda guay, ¿no? Porque el color que se lleva o el estilo que se lleva.
Sí.
Pues bien, las plaquetas sería el fondo de armario. Es decir, es algo que lo voy a tener ahí, que me va a durar siempre y que, bueno, que voy a estar contentísima de tenerla. Fondo de armario, ¿por qué las plaquetas? Porque es una terapia, es un tratamiento que no va a dar un efecto visual inmediato. Es decir, que si una persona, por ejemplo, tiene algo en la piel que quiera que el resultado se vea, digamos, en poquito tiempo, no es las plaquetas, no es el factor de crecimiento plaquetario en la terapia idónea, ¿no? La terapia a elegir. Pero sí que es verdad que nos va a permitir una reestructuración de la piel, nos va a permitir un cambio de las características de esa piel, con una piel, digamos, más preparada para estar protegida, por ejemplo, de cara al sol, que va a ser fundamental en según qué diagnósticos y en según qué objetivos tengan tanto el paciente como el médico, ¿vale? Y el ácido hialurónico, siguiendo el ejemplo de la ropa, pues sería la ropa de moda. Sería ese tratamiento que vamos a obtener también un poco como fondo de armario en el sentido que nos va a ayudar y va a complementar, por ejemplo, a las plaquetas para hacer una reestructuración de la piel. Pensemos nuestra piel como si fuera la red de un pescador, ¿no? La malla de un pescador. Pues bien, esos hilos se aflojan, se pierden su consistencia, los vasitos que nutren la piel también se alteran. Es decir, que también ahí el ácido hialurónico unido a las plaquetas nos va a ayudar a mejorar todo ese entramado de la piel, pero si yo utilizo determinados tipos de ácido hialurónico, pues me puede dar ese efecto que yo quiero. Por ejemplo, unas ojeras, personas que tienen la zona de la ojera muy marcada, que le da una tristeza muy importante a la mirada, vamos a ver un efecto inmediato con el ácido hialurónico utilizado en las ojeras. El ácido hialurónico utilizado en unos labios, ¿no? Ya sean para hidratarlos o para aumentar un poquito su volumen, pues nos va a dar un efecto inmediato. Entonces, si yo he podido explicarme más o menos bien, ¿qué nos damos cuenta? Que una terapia nos va a dar una cosa y la otra terapia nos va a dar otra cosa.
Pero son complementarias, o sea, se pueden aplicar de forma independiente y también pueden ser complementarias.
Exacto, entonces por eso cuando tú me decías una u otra, pues las en algunos casos puedo utilizar las dos. Con esto, ¿dónde quiero ir a parar? Que no es bueno cuando se le hace entender al paciente que si quiere tener un tratamiento o un rejuvenecimiento facial o quiere mejorar una alteración dermatológica, como yo hablaba del exceso de sol, que una terapia le va a resolver todas las alteraciones que esa piel tiene. Normalmente se necesita más de una terapia, se necesitan que hagan sumación, se necesita que se complementen para conseguir un resultado de verdad muy importante y además que ese resultado, por importante que sea, mucho más duradero en el tiempo. Por eso es conveniente que sea el médico el que paute, sea el médico el que vea al paciente y en base a lo que el paciente quiere y a las características de esa piel, aconseje las técnicas más idóneas.
Pues ya lo sabéis, podéis concertar una visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón, tanto para problemas de peso como para lo que nos has explicado de la piel hoy, en el 93-414-3631. 93-414-3631 es el teléfono del Centro Médico y Estético Starbene. En la web lo vais a encontrar todo. Si no podéis ahora memorizar el teléfono, tranquilos. Entráis en la web, que es incluso más fácil de memorizar, starbene.es, y ahí lo vais a encontrar absolutamente todo, hasta el podcast, que me tienes que hablar del podcast, no sé si mañana o pasado, porque me ha parecido muy interesante el podcast. La menopausia engorda, ese es el podcast que hay, y es muy interesante. Has dicho no ya,
pues te he dicho ya el
respuesta
de
rápida.
Rápido, rapidísimo, ¿vale? Entonces, la próxima vez que hablamos de esto.
De acuerdo.
¿Por qué la menopausia no engorda?
Pues es un tema muy interesante. Y bueno, podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. El de la doctora es doctora Torrejón, y el del centro es Starbene Medicina Estética. Carmen, un besito muy grande.
Un abrazo.
Cuídate.
Gracias. Hasta luego.
Hasta mañana, adiós, cuídate. O hasta el dies, demà és dijous, serà fins divendres, potser. Doncs arribem a la una ja entrats, tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia des de COPE Catalunya i Andorra, i d'entrada parlarem de les al·lèrgies. Tal com comentàvem amb el Carlos Osada, doncs arriba la calima i ha arribat època d'al·lèrgies. Calitja i al·lèrgies a les portes de la primavera. D'això en parlarem, i a més parlarem del telèfon que ha posat en marxa l'Ajuntament de Barcelona, el telèfon contra la desatenció bancària. Força interessant la cosa, eh? Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.